Arriba el moment ara al programa de parlar de ciència. Saludem la Laia Torres Aribau, biòloga i membre de l'Oficina de Comunicació de l'ALBA. Ben tornada, com
Hola.
Estàs?
Què tal? Molt bé. Vosaltres?
També. Esperant que ens expliqueu
Preparats?
Cosetes i anem aprofundint en aquesta descoberta que fem cada cop que veniu.
Aquesta és la idea. Doncs mira, Carme, si et sembla, recordem que el mes passat vaig venir jo amb l'Anna Joaquina Pérez Bernat, que és bioquímica i científica a l'ALBA, i us vam fer un llistat exhaustiu, diria jo, no, de totes les coses que es poden fer a l'ALBA de medicina i en camps com la biologia, etc. I, de fet, aquesta és la nostra idea, eh? Cada vegada que vinguem aquí, la nostra idea és portar científics que treballen a l'ALBA per explicar-vos les aplicacions que tenim en camps de la ciència que, a priori, potser no pensàvem que estaven tan propers a la nostra vida quotidiana, no? Per això vam decidir començar amb temes com salut.
Perquè... Aquesta és la gràcia,
sí.
No? Que sabem quines aplicacions té.
Exacte.
Tot això que es fa ja i que ens intriga, no?
Sí.
Una mica, saber després quina utilitat li
sí,
podem donar.
Sí, perquè a vegades la gent pensa en l'accelerador, l'ALBA és física i prou, coses que potser no entendré, que també hi ha molta part de física, però també part de coses que tu, potser no ara, però d'aquí uns anys, potser podràs estar tenint a la teva vida quotidiana, no?, que s'han inventat o que han progressat gràcies a la ciència que es pot fer el sincrotró. Però si us sembla bé avui, volem fer un pas enrere, diguem-ne, o i si no us sembla bé, doncs també, perquè si no foteu en l'aire
l'haurem no, de fer, l'haurem de fer per entendre cap a on anem.
Sí, doncs si us sembla bé, farem un pas enrere per explicar una mica més en general què és la cosa aquesta que fem servir per fer aquests estudis.
Mm-hmm. Per tant, avui parlarem de la famosa llum del sincrotró.
Ah, això mateix. Perquè si hi ha d'haver una cosa que us ha de quedar clara del sincrotró ALBA és la paraula llum. Val? Com a mínim això, perquè és l'eina que fem servir per fer els experiments. Aviso que avui farem classe de física, no us espanteu.
Haurem d'estar molt atents.
Sí, i una mica d'història de la ciència, que també és maco saber com hem arribat fins aquí, no? Llavors, comencem per la llum, primer de tot. Què necessitem per produir llum de sincrotró? Dos ingredients, un accelerador i electrons. Només són dos ingredients.
Aquesta
però,
és la recepta.
Sí, no són senzills de tenir a casa, però bé, jo us l'explico. O sigui, recordem que l'ALBA és un accelerador de partícules que s'anomena sincrotró. Això és el nom que té aquesta màquina, sincrotró. Llavors, què fa un sincrotró? Agafa electrons i els accelera. Llavors, m'imagino que molta gent ja sap què són els electrons, però podem repassar una mica de classe de química també de secundària, no? Recordem que els àtoms, que és d'allò del que està fet tota la matèria, tenen protons, neutrons i electrons. Tot i que l'estructura de l'àtom és molt més complexa, farem l'aproximació d'imaginar-nos un munt de pilotetes apilotonades, vale? Serien els protons i els neutrons al nucli ben al mig de l'àtom, ben apretats, i pel voltant d'aquest nucli hi ha els electrons. I són aquests electrons els que nosaltres farem servir per accelerar el sincrotró.
Ja estem situats, ja sabem de què parlem, ja tenim la recepta, i llavors a l'ALBA vosaltres agafeu aquests electrons, els accelereu i com continua la història? Vinga.
Vale, sí, de fet, un altre dia, si teniu curiositat, us explicaré d'on els traiem, perquè també té un tema, estan a l'àtom i els hem de separar, diguem-ne, no? Els electrons, doncs els quedem subjectius. Però bueno, diguem-ne que aquest pas ja el tenim i el que fem és col·locar-los dins d'un tub, us podeu imaginar una canonada d'aigua, diguem-ne,
sí.
Però que fem el buit, no hi ha aire dins, vale? Perquè la idea és que els electrons estiguin sols i puguin circular lliurement. Llavors, això, aquesta acceleració, ho fem amb una maquinària complexa, però bueno, ho aconseguim, i el que fem és donar-los molta energia perquè vagin molt, molt ràpid. I quan dic molt, molt ràpid, és real, perquè és quasi la velocitat de la llum. I aquest quasi, també matiso, és molt important, perquè, com deveu saber, no hi ha res que vagi més ràpid o igual que la llum, vale?
Sí,
encara
sí,
no s'ha descobert res que igual aquesta velocitat. No vol dir que això no passi algun dia. Si això passa, serà...
Ja ens ho direu.
Sí, bueno, serà fascinant, però ens petarà el cap perquè per entendre-ho, bueno, canviaria com una mica tot el sistema de la física que coneixem fins
sí,
ara.
Els
però
paradigmes
bueno, sí, 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 sí. O sigui que a priori estarem a l'espera. Això suposo que ho descobririen a Ginebra, aquest accelerador també més famós que estudia les partícules, però bueno, ja, no patiu, que si això passa ens n'assabentarem. Recapitulant, que ara m'ha anat, tenim els electrons accelerats al tub de l'ALBA, situem-nos a l'ALBA, vale? Ens falta mencionar una cosa molt important que no he dit, és que l'accelerador ha de ser rodó, vale? Els electrons han de, o segueixen, una trajectòria corba. És a dir, al final, que aquest tub que us deia jo, aquesta canonada, us heu d'imaginar que és un dònut. De fet, si vosaltres teniu al cap la imatge del sincrotró Alba, segur que l'heu vista per internet, si no busqueu-la, l'edifici té forma de dònut, perquè l'accelerador que hi ha dins de l'edifici doncs té forma de dònut. I els electrons els tenim allà com en un circuit, com en una pista d'atletisme.
Que bueno, curiós.
Rodona, perquè la pista d'atletisme és el·líptica.
Sí.
Bueno, el·líptica,
sí.
Ara,
sí,
ja m'enteneu.
Sí, sí,
però...
sí, sí, sí. Per tant, si hem anotat bé, la recepta de, per fer llum de sincrotró són d'una banda els electrons i després un accelerador en forma rodona.
Exacte.
Aquesta és la clau i la base.
Correcte. I quan tenim això, aconseguim que els electrons ens produeixin llum de sincrotró. Per entendre per què passa això, hauríem d'anar també a la carrera de física i realment jo no us ho sé explicar, ¿vale? Però sí que nosaltres, els científics, molts cops fem servir metàfores, som els reis a vegades de les metàfores, i llavors nosaltres a vegades expliquem per entendre d'on surt aquesta llum. Imagineu-vos que tenim un cotxe, ¿vale?, amb el maleter ple de bosses i el maleter obert, i col·loquem aquest cotxe en una pista circular, com si estigués en un velòdrom.
Sí.
Vale. El cotxe comença a anar molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid. Llavors, aquestes, recordeu que tenim maletes al cotxe amb el maleter obert. Aquestes maletes poca estona aguantaran el cotxe, sinó que sortiran disparades cada vegada que enganxem una corba, no? I més, sortiran cap enfora, directament. Tot i que l'explicació física de per què surten les maletes del cotxe no és l'equivalent a com es produeix la llum de sincrotró, sí que em serveix perquè us piqueu una imatge al cap del que realment passa dins de l'accelerador de l'Alba, no? Que els electrons aquests deixen anar partícules de llum cap enfora del cercle que estan, que estan fent anar.
Però, i llavors la...
No sé si serveix.
Sí, però ara ja hem vist les bosses
sí, ara us,
sortint,
ara
volant.
Ara teniu al cap, exacte.
Aquesta llum que generaria l'Alba... On va parar?
Vale, clar, en la metàfora del cotxe, a terra, no? Però nosaltres aquesta llum la volem aprofitar.
Clar,
llavors el que fem és recollir-la amb un altre tub, de fet, hi ha un tub, també una canonada d'aigua, i dic, quan dic això és real, perquè la mida, no és, el diàmetre d'aquests tubs no és pas més gran que una mà, i no una mà gran, diguem-ne, perquè penseu que també que estem parlant d'electrons i llum, que són coses molt petites. Exacte.
Sí.
Doncs això nosaltres, com si ho canalitzéssim, diguem-ne, no sé com dir-ho, agafem aquesta llum i la conduïm cap als laboratoris. Els laboratoris és el lloc on fem els experiments, perquè recordeu que l'objectiu de l'Alba és mirar la matèria, és a dir, tenim mostres que il·luminem amb aquesta llum de sincrotró. Llavors el que fem és conduir aquesta llum que ens han produït els electrons cap a les mostres. I el lloc físic on fem on hi ha les mostres i fem aquests experiments són les línies de llum, que els hi diem. Perquè, com que surt en línia recta, en lloc de laboratoris, li posem aquest nom i li diem línies de llum.
Clar, llavors és exactament què hauríem de dir, que és aquesta llum de sincrotró.
Sí, si parlem... Clar, ja us he dit ara perquè servia una mica, no?
Sí.
I de fet és la idea que us anirem fent. Què és a nivell... d'explicació física, diguem-ne, és raig X. De fet, ho vaig comentar una mica a la primera secció perquè ens situéssim. Avui ho vull explicar amb una mica més de calma. I llavors, ara sí, aviso, comença la classe de física.
Atenció.
Tornem una mica a l'escola. Segurament, exacte, sí, està... Bueno, qui ho hagi estudiat i potser visualitzarà el llibre de text amb un gràfic, diguem-ne, que ara explicaré, que és el de l'espectre electromagnètic. Vale? M'he avançat, he fet una mica d'espoiler del títol. Raig X, microones, tot això són coses que nosaltres coneixem, no? El microones amb la que escalfem
sí,
al menjar,
sí,
dic,
sí.
Les ones de ràdio, per on ara ens estan escoltant, si ho fan, diguem-ne, pel sistema tradicional de transistor, no? També tot això són ones, que forma part d'això, del que deia, del que se'n diu l'espectre electromagnètic. Per tant, tingueu ara al cap la imatge d'una ona, no?, que va oscil·lant amunt i avall. Vale. Primer concepte també que he de dir aquí. La distància que hi ha entre dos punts d'aquesta ona, per exemple, dels dos pics,
sí,
es diu longitud d'ona. Segur, també és un concepte que segur que heu anat sentint, no? Doncs aquesta longitud d'ona pot ser més ampla o més estreta, i això implica que aquestes ones siguin més o menys intenses. Una altra metàfora, si voleu, que potser és més intuïtiu, és igual que les onades del mar. Tu pots tenir unes onades molt més espaiades, molt més tranquil·les, molt més amples, aquí potser et podràs banyar. Si les onades comencen a ser molt més altes, molt més seguides, molt més freqüents, segurament hi haurà bandera vermella, perquè seran molt més intenses, no? Llavors,
correcte,
les ones de la llum també ens les podem imaginar d'aquesta manera. Fins aquí?
Estem situats,
Situats.
Eh?
Vale, bé. És que a vegades també fa patir, perquè això a l'escola ho expliques amb un pòster, saps? De...
No, dic, però és bé, molt bé. Gràfic i les il·lustracions van bé.
Bueno, ho intento. Llavors, la qüestió és que tenim que l'espectre electromagnètic comença amb unes ones de longitud d'ona més ampla, i mica en mica aquesta es va fent més curta. I més intensa, per tant, no? Llavors, a l'esquerra tenim primer les ones de ràdio i, finalment, a l'altra punta, les ones més intenses serien els rajos gamma. Perquè m'entengueu, la longitud d'ona aquesta, l'espai que deia de les ones de ràdio, és equivalent a un edifici, la mida. O sigui, són molt amples, aquestes longituds d'ona. En canvi, les dels rajos gamma, que serien l'altre extrem, són de la mida, la longitud d'ona subatòmica, o sigui, dels nuclis dels àtoms. Exacte, estem parlant de...
extrems.
Sí, això mateix. Llavors, recordar que al mig d'aquest espectre hi ha el que nosaltres diem la llum visible, els colors, de fet, de l'arc de Sant Martí, tot això és la llum visible. I tal com diu el nom, li hem posat aquest tros de l'espectre electromagnètic, li hem dit així, perquè és la llum que nosaltres veiem amb els nostres ulls. I li vam dir llum visible. Però tant per davant com per darrere de l'espectre visible, doncs hi ha tot aquest seguit d'ones que no veiem, però que utilitzem.
Ja. Per tant, arribant al final de... La conclusió és que aquesta llum de sincrotró, clar, la podem veure?
Sí, no, perquè de fet, clar, t'he explicat... Bueno, de fet, sí, una part. Perquè t'he explicat l'espectre electromagnètic, però queda on es situa la llum de sincrotró. Doncs la llum de sincrotró va en tot aquest espectre de llum, o de radiació, diguem-ne, des de l'infraroig, o sigui, una mica per sota del color vermell, o sigui, hi ha un tros que no veuríem, després passa per la llum visible i arriba fins als raigs X. Per tant, a la teva pregunta és que tècnicament sí que podem veure la llum de sincrotró perquè una part de la llum de sincrotró es troba en l'espectre visible. El que passa, la trampa aquí, és que nosaltres, a l'alba i a la resta de sincrotrons, només agafem la part dels raigs X. O sigui, la llum que emet l'accelerador és la que t'he dit, però els laboratoris tenen la capacitat de seleccionar, de filtrar la que els interessa. I com que nosaltres busquem mirar coses molt petites, agafem els raigs X perquè són compatibles amb això que volem mirar.
Ens estem imaginant tota aquesta feinada per aprofitar només aquesta part dels raigs X, eh?
Sí, tot i que, mira, això em serveix per dir que, o sigui, són raigs X, però no són uns raigs X normal. Exacte, el que dius tu, tota aquesta feinada, aquesta infraestructura...
Són purs immaculats i...
Doncs no ho pots dir millor, sí. No? O sigui, de fet, la paraula que fem servir, i que és la que es fa servir, és que són molt brillants. És a dir, el tema és que els raigs X del sincrotró, a diferència, per exemple, els raigs X que tu pots rebre quan et fas una radiografia, és que són molt brillants. I molt brillants vol dir que hi ha molta quantitat de llum concentrada en poc espai. Bueno, molta quantitat de llum per unitat d'espai i de temps, diguem-ho així. De fet, nosaltres fardem una mica que som un milió de vegades més brillants que el Sol. La trampa aquí és que és això que dic, que està com molt concentrada. Jo, per imaginar-me llum de sincrotró, perquè necessito fer-me imatges del que no veig, és com si fos un làser molt prim, però molt prim vol dir com d'una desena part del teu cabell, vale? Molt, molt prim, molt concentrada. Però com que hi ha molta quantitat de llum allà concentrada que xoca, com dèiem abans, amb les mostres... Com més llum, més interacció de la llum amb la mostra, vol dir més informació se'm revela d'aquesta mostra. O sigui, veig moltes coses i molt bé que no podria veure d'una altra manera. Per això diem això de que aquests raigs X són molt, molt brillants.
Ens estem fent a la idea molt clarament amb els exemples que ens poses, Laia, de la llum de sincrotró.
Sí, us he vingut a vendre-la una mica, no?, els beneficis i virtuts de la llum de sincrotró, perquè m'entenguis.
Home, però com a ciutadans el que ens interessa realment, i per això ho hem d'entendre, és la utilitat que té. Però ara anirem a la part de la història i ho haurem de fer molt, molt,
tu manes.
Molt ràpidament. Per acabar, entrem en la part històrica, com dèiem.
Correcte.
Des de quan existeixen els sincrotrons?
Els sincrotrons existeixen des dels anys 70 o 80. Sí que només dir breument, com a curiositat, que la llum de sincrotró no es va inventar, sinó que la llum de sincrotró existeix des de sempre. Val? Està present a les galàxies, a l'espai, perquè a l'espai, de forma natural, també hi ha partícules com els electrons i altres, que segueixen trajectòries corbes i van accelerades i emeten espontàniament llum de sincrotró, no? Diguem-ne que el que va passar als anys 70 és que vam construir màquines que feien això perquè nosaltres volíem llum de sincrotró. Però, bueno, sempre em sembla bonic recalcar que la llum de sincrotró sempre ha existit, no? Com les estrelles, diguem-ne.
És veritat, és que els humans ens pensem que ho creem tot, no? I les coses, de fet, és que les descobrim,
si tu pares a pensar, jo mateixa no ho havia pensat, dic, ah, clar que existeixen sempre. Després tu descobreixes que hi són, no? De fet, això, he parlat dels anys 70 o 80, però els primers, per exemple, descobriments també van ser, un important descobriment va ser qui va descobrir els raigs X, també. És el que deies, els raigs X sempre hi han sigut, però algun dia es va adonar que hi havia una cosa que es podia utilitzar per mirar la matèria, no? I aquest va ser, per exemple, un científic alemany que es deia Wilhelm Röntgen, si ho he dit bé en alemany, més o menys, vale? Que la gràcia és que un dia treballava amb tubs de raig catòdics, que és amb allò que es feia servir les televisions d'abans, funcionaven amb tubs de raig catòdics, no? Doncs va fer ell, el seu mèrit és que va fer la primera radiografia coneguda. De fet, la radiografia, si la busqueu, és bastant icònica, és la foto de la mà, bueno, la foto, la radiografia, de la mà esquerra de la seva dona, que es deia Anna Berta Röntgen, i fins i tot la gràcia és que se li veu l'anell de casada, diguem-ne, la radiografia, no? I llavors, doncs això, va descobrir aquests raigs X, i com que, de fet, no sabia, ni els veia, ni entenia d'on venien, li va posar aquest nom d'això, de X, de desconegut, com a curiositat.
Doncs ens hem quedat amb una part, una part petita, minúscula,
sí,
pràcticament com,
correcte.
Com aquestes partícules que hem estat parlant per crear la llum de sincrotró.
Queda pendent, no passa res, continuarem.
Ho deixem aquí.
I tant.
Sí, Laia?
Sí.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies per la visita, per la il·lustració, i en continuem parlant en una altra sessió.
Fins la propera.
Que vagi molt bé.
Merci.